180 metres quadrats en una de les zones més exclusives d'Alacant. Preu de mercat, més d'un milió d'euros. Una de les primeres mesures de Pérez Llorca, posar-li este piset Amazon, posar-li el sou, posar-li cotxe oficial en xofe i contractar al seu company de piso, a l'entranyable Cuenca, perquè cobre més de 60.000 euros a l'any. I mentre Amazon disfruta d'este pisot amb aquestes vistes a la mar que hi ha posat Pérez Llorca, ho tenim clar, eliminar tots els privilegis als expresidents, eliminar tots els privilegis a Amazon.
Ho haveu vist tot, no? Ho haveu vist? La mare que et va venir!
Ai, más de lo mismo. Señoras y señores, amb vostès el que faltava. Doncs bé, amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? Perquè recordem que és el que faltava de vacances. Vacances del nostre company Pep Vergés, per tant, aquí estem fent una espècie de matxembrat musical en el que aprofitem precisament les cançons, la música, per il·lustrar una mica com està el panorama. I jo, després d'haver sentit això del pis d'Amazon, és meravellós com, bueno, com aquesta gent, a més, van donant lliçons de gestió de les catàstrofes ferroviàries, el mateix partit que en el seu dia va gestionar brillantment, el metro de València. Se'n recorden de l'accident del metro de València, on es va destapar que tots havien mangat i ningú havia fet res? Doncs al final resulta que van donant lliçons a tothom. Sabeu què? Que comencem amb la nostra cançó.
De puta volessin no veuríem mai el sol, que amb la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, no hi ha planificació, això diuen els diaris i així res el camperol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol, a Suïssa han ingressat mig de milions de cabassos. Després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. A ciutat anem de cul, ningú s'acabeix, tot falla. Ja no podem respirar, tothom més o menys la balla, de l'agost fins al juliol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. No té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu es nacido en Barcelona, por lo tanto es español. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell hi ha pres aquest proverbi i amb mutua complaença canteu com un home sol. Vinga! Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
Bona forma d'iniciar aquest El que faltava de vacances. Amb la versió feta per la Terrasseta de Preixens i el propi Quico Pi de la Serra, de la seva cançó emblemàtica que tant i tant ens agrada compartir aquí El que faltava.
Ho haveu vist tot, no?
Això mateix.
Ho haveu vist? La mare que et va venir!
Molt bé. Què, com està el temps? Ara plou o no plou? Estarem tota la setmana així, diuen, eh? Però és que, a més, estarem la setmana que ve també així. No hi ha manera de que se'ns instal·li un anticicló. Qui ens ha vist i qui ens veu, eh? Com en castellà diuen, quién te ha visto y quién te ve. Sempre desitjant que vinguessin pertorbacions que permetessin treure de sobre la sequera. L'any passat mateix m'imagino jo que, com molts anys últimament, el mes de gener, escolta, un temps ja quasi de primavera, els camps de blat començaven, o de cibada, o de cereals, començaven a despuntar amb el verd que després s'assecava perquè no hi havia manera que plogués, desitjant, sisplau, que vingui algun núvol, i ara resulta que no hi ha manera, tu, escolta, que no ens desfem d'aquestes pertorbacions, que si un dia plou l'altre també, doncs sembla que serà déjà vu. Avui plugetes, de moment hem tingut un petit avançament, molt petitó, per tocar una mica la pera i embrutar els cotxes, els vehicles, o les furgos, o el que sigui, o els camions, també. Per favor, sobretot els camions de la gent professional que intenta mantenir-los una mica nets per una qüestió d'imatge, sobretot corporativa, i no hi ha manera, els hi plou i vinga, tornem a fer mangarasso i amunt i avall. Renoi, com està el temps? I, bueno, no ens queixarem, no? Ara, tot depèn, ja ho hem dit, que si les pageses i els pagesos del nostre país diuen que ja està bé d'aigua, que si no tindríem problemes amb els fongs i amb les podridures i aquestes coses, mentre ells no diguin res, que plogui. Ara, en quan diguin, ja mirarem, aviam, en aquest programa, de veure com fem per provocar la sequera. Haurem de trucar al nostre home del temps. Les Weather Girls, les dones del temps, interpretant en el seu dia It's Raining Men. I és que la meteorologia, noi... escolta, imagina't tu la gent que està organitzant coses pel cap de setmana, tornem-hi, com ho van fer els Raimons la setmana passada, que ja prou van anar torçant el coll, que m'han dit que tenen un atac de tortícolis de cal ample. Mare meva, tu! Doncs que algú vigili, perquè les Weather Girls fa alguns anys ens deien que estan plovent homes. It's raining men. abraçada a les dones i els homes del temps. Home, aquí en tenim un. El Marc, que escolta. Bona mica de bòlit. Tot i que la informació, últimament, diuen que quan plou i de més és divertida, però últimament ja ha de ser una mica avorrida, no? Perquè és que sempre és el mateix. Pluja, vent, una mica de sol, pluja, vent, una mica de sol, pluja, vent, vent, pluja. Sí, no hi ha manera. 12 i 19, el que dèiem, una hora menys a Canàries per aquells que ens estiguin escoltant a través de la xarxa. Ei, que mola molt això, eh? Doncs recordem que vam acabar ahir a mitges amb la història que teníem guardada ja de la setmana passada, que parlava precisament de dos grans magnats amb això dels negocis, un potser més poderós, malauradament, que l'altre. Bueno, lo de malauradament més que res perquè ha estat decisiu amb el color polític que ara mateix governa als Estats Units i que és ja un color polític de molt poca democràcia. Recordem que és un senyor que es diu Donald Trump i que està implantant doncs, la seva policia de la Gestapo, que va perseguint immigrants, i si no són immigrants però es dediquen simplement a protegir els immigrants, doncs també són sospitosos de terrorisme i no sé quantes coses més. No sé de què em sona, però això d'acusar de terrorisme a tothom. Us sona d'algun lloc proper a nosaltres, potser? Perquè últimament hi ha aquesta tendència, que quan algú fa alguna cosa que no agrada és un terrorista. Però bueno, ja veieu que això, de moment, passa a tot arreu. I hi ha un senyor que va ser molt decisiu, que és Elon Musk. Per tant, molt, molt simpàtic, no crec que en caigui una persona que és màxima responsable, per exemple, d'una xarxa d'intel·ligència artificial que es diu Grok, que depèn de la X, l'antic Twitter, i que resulta que ara mateix està sent acusada d'un autèntic càncer, sobretot pel jovent, perquè té una eina molt poderosa que es dedica a despullar tothom sense consentiment, i d'aquesta manera la gent inconscient va publicant imatges despullades d'altres persones, evidentment, a través de les xarxes. Vull dir que no és un personatge que ens caigui massa, massa bé, malgrat que hi hagi molta gent que condueix els seus cotxes. No m'hi posarem això, perquè també podrien conduir un cotxe xino i els xinesos, no sé, el govern xinès, si amb això dels drets humans està molt al dia, però podrien conduir un cotxe americà i els americans últimament amb això dels drets humans no sé si estan molt a l'ordre del dia. Vull dir que posar-nos a donar lliçons, poquetes. Les justes, que diria aquell. Total, que nosaltres el que farem serà recordar aquesta notícia que podríem titllar d'anecdòtica, però resulta que potser no és tan anecdòtica com sembla. I és que l'empresari amb més èxit de l'aviació, el Michael O'Leary, de Ryanair, va dir que la seva aerolínia no incorporaria la telefonia i wifi de Starlink, perquè les antenes podrien provocar un perjudici, sobretot a l'hora d'ocupar espai i de consumir per part dels avions, i que res, que Michael O'Leary de Ryanair diu ben clar que no posarà en risc el consum de combustible ni l'espai dels avions i que mai donarà internet als avions, i menys d'Elon Musk. Elon Musk, el propietari de l'empresa Starlink i de X i de Tesla i tantes corporacions, li va respondre que això no era veritat, que posar wifi als avions no consumiria més i que, per tant, l'aerolínia, si no instal·lava el wifi, quina casualitat, de la seva companyia, es quedaria sense clients. On do? O'Leary li va respondre en una entrevista que Musk té molts cèntims, però és un idiota, perquè no entén res d'avions. I Musk li va contestar que, a través d'X, evidentment, que O'Leary és un idiota, que l'haurien de fer fora del seu lloc i que estava tentat a comprar la companyia Ryanair, perquè es posava tonto. Idiota, en aquest cas. El CEO de la low cost, el CEO de l'aerolínia, entre els insults, va apuntar que Elon Musk no en tenia res d'avions i que l'antena de wifi suposaria un euro per passatger de cost addicional, perquè sembla ser que l'antena provocava un rossament amb l'atmosfera i que això impedia que l'avió anés tan fi i que consumiria més combustible. I va recomanar que no esperés gaire atenció a l'idiota d'Elon Musk, perquè cal recordar que va defensar que Trump fos president i així li estan en Estats Units. Déu-n'hi-do quina guerra verbal entre el CEO de Ryanair i el gran tòtem i magnat de grans empreses i corporacions mundials, el senyor Elon Musk. Ryanair va dir doncs que és un idiota Elon Musk, i Elon Musk va dir que és un idiota Ryanair. I així estem, d'idiota a idiota, i tiro perquè pica la corrent. Déu-n'hi-do. Un espectacle que ha entretingut el món de la faràndula durant el cap de setmana, on s'han fet tota mena de memes, vídeos referits a aquesta paraula i els dos magnats. S'ignora si hi haurà més episodis o no respecte a aquesta guerra. El que passa que ahir ja vam apuntar, i alguns mitjans apunten també, que molt de compte, perquè Elon Musk també va començar una guerra amb l'antic Twitter, perquè Twitter es negava a publicar les mentides de la corporació d'Elon Musk. I Elon Musk, al final, després d'entrar en una guerra verbal, què va fer? Es va quedar ni més ni menys que amb Twitter. Un negoci que tothom deia que era ruïnós, però és igual. Ell el va executar i algú més se'n recorda de Twitter? Ara és la X. I la X continua funcionant. Per tant, compta amb els idiotes! Idiota! Perquè són molt perillosos.
Y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te quiere.
Ya, ya, ya.
Y que nadie te hace caso, y que todos te regañan, y que siempre triste y solo.
Ya, ya, ya. ¿No será que eres un poco idiota?
Yo juraría que sí.
¿No será que eres un cabezón?
Con una mano delante y otra mano detrás.
¡Idiota!
Y que nadie te acaricia, y que nadie te da un beso, y que nadie te la toca.
Ya, ya, ya.
Y que nadie te comprende, y que todo es aburrido, y que todo es deprimente.
Ya, ya, ya. ¿No será que eres un poco idiota?
Yo juraría que sí.
¿No será que eres un cabezota?
Con una mano delante y otra mano detrás.
¡Idiota!
Cabezota y estoy a salvo por otra de ti, de tus amigos, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela y de tu gente. Y que nadie te hace caso, y que nadie te comprende, y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te da un beso, y que nadie te acaricia. Eres un idiota porque nadie te la toca.
¿No será que eres un cabezota?
Yo juraría que sí.
¿No será que eres un poco idiota?
Con una mano delante y otra mano detrás.
¡Idiota!
Queda clar, no? Idiota, idiota, i me'n vaig perquè fa por. Doncs atenció, perquè si pensaves que ho sabies tot, res més lluny de la realitat, sobretot en fenòmens o en objectes tan nostrats com són la Lluna. La notícia la llegia en el dia d'avui, la van publicar ahir, i parla de que durant diverses dècades un petit objecte rocós ha acompanyat silenciosament la Terra en el seu viatge al voltant del Sol sense que gairebé ningú s'hi fixés. Déu-n'hi-do, teníem un objecte, doncs, proper a la Terra? I recordeu que sempre que s'acosta un objecte, sigui del tamany que sigui, amb una distància prudencial de la Terra, es comencen a disparar les teories del final del món, o la pel·lícula No miris a dalt, per exemple, gran pel·lícula, i resulta que aquí teníem un objecte que ens ha acompanyat durant uns quants anys i ningú ha parlat d'ell, ningú l'ha destacat. Ara, els astrònoms han confirmat que aquell cos celeste, un asteroide amb una òrbita molt particular, estarà a prop nostre, a prop de la Terra, atenció, fins l'any 2083. I el titular és, confirmat per la NASA, la Terra tindrà una segona quasilluna a prop seu. Caram, tu... Tenim dos llunes, ara. Bueno, una lluna i una quasi-lluna. Però no us preocupeu, perquè a mi sempre em diuen és un quasi-home. Tampoc no cal preocupar-se gaire. La NASA explica que es tracta d'un fenomen real, encara que aclareix que això no significa l'existència d'una nova lluna com a tal. Mira, jo ja em pensava que a partir d'ara hauríem de pintar l'horitzó com a la Guerra de les Galàxies. Recordo la primera entrega de la Guerra de les Galàxies, que és l'episodi 4, aquell de l'any 70 i pico. El primer, que és aquell western de les galàxies que tant ens va agradar a tothom i que va començar amb la saga d'aquesta sèrie de pel·lícules, que en un moment donat al principi es veia la Terra... Bueno, la Terra, que no era la Terra, clar, era un planeta estrany, clar, no sé, jo què sé, tio, com la Terra. I es veien dos llunes. I vaig pensar, mira tu, escolta, pues, seria divertit tenir dos llunes en comptes d'una, no? El protagonista, doncs, és l'asteroide 2025 PN7, un cos rocós de mida petita, descoberta pel telescopi Pan-STARRS de l'Observatori de Haleakala, al Hawaii, ho he pronunciat perfectament, i la seva peculiaritat no només és la seva mida, que amb prou feines té entre 18 i 36 metres de diàmetre, sinó en la seva trajectòria. La seva òrbita al voltant del Sol està tan sincronitzada amb la Terra que, vist des del nostre planeta, atenció, sembla que ens acompanyi de forma constant a l'espai. És a dir, que és com un satèl·lit, com una cosa allà... Bueno, clar, és que la Lluna és un satèl·lit, que no sé, burro. Els astrònoms expliquen que aquest cos, el PN7 2025, no és un satèl·lit natural com la Lluna. Es tracta d'un cos dels anomenats quasi-satèl·lit. Aquest, tal com expliquen els especialistes, no gira al voltant de la Terra, gira al voltant del Sol. El que passa que, amb la seva òrbita, ens acompanya a prop nostre durant força temps. Bé, concretament, tindrem quasi-lluna fins al 2083, si no erren els càlculs. Tot i això, des de la perspectiva terrestre, l'asteroide sembla avançar i retrocedir al cel seguint un patró que fa la sensació que està lligat gravitacionalment al nostre planeta i, per tant, sembla talment com una lluna. Per això es diu quasi-lluna. Aquesta il·lusió òptica i orbital és la que ha alimentat la idea de que tenim un company còsmic. Cony, quantes paraules, no se m'havia acudit a mi, això. Jo sabia del Doraemon, el gat còsmic, però no... Total! Que qui vulgui llunes... tindrà llunes. Fins al 2083 en tenim una i mitja. I el toro estarà doblement enamorado.
En los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan las estrellas y luceros lo bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente. Abanicos de colores parecen sus patas.
Per cert, deixeu-me aclarir. Que potser gent que té ara s'ha cagat una mica de por, que no passa res, que no hi ha risc d'impacte en la Terra segons la comunitat científica. Des de la NASA insisteixen que el fenomen no suposa cap perill. L'asteroide es troba a milions de quilòmetres de distància i no existeix risc d'impacte ni d'alteració per a l'atmosfera terrestre. A més, no és un cas únic. Altres objectes propers a la Terra han seguit trajectòries similars durant períodes més curts. La característica d'aquest, en aquesta ocasió, és que l'acompanyament és molt més llarg, fins al 2083. Déu-n'hi-do. Per a la ciència, aquests quasi-satèl·lits són especialment valuosos. Permeten estudiar dinàmiques orbitals complexes, comprendre millor l'entorn immediat de la Terra i analitzar possibles escenaris per a futures missions de l'espai. No hi ha una nova lluna il·luminant els nostres nits, però sí un petit acompanyant que, durant unes dècades més, continuarà viatjant amb nosaltres per l'espai al voltant del Sol. Oi, que maco, que maco, que maco, que maco, que maco.
Vine'm a buscar.
Ah.
Vine a robar-me l'aire.
Vinga, va, parlant de llunes.
Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, oi, oi.
Els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla. Balles, perquè vibres. M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits. Vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit. Vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't.
Vull mirar-te.
No vull imaginar-te.
Vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar. Vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona charango presente. Des de Catalunya al món sencer. Balla, balla.
Tenim foc a la sacuja, la música crema la vida. Vine'm a buscar.
Que bé que hem pogut rescatar la música dels Charango, eh? A aquesta hora de la tarda, ennuvolada. Ui, una vegada més ennuvolada, mare meva. Vinga, va, escolta, parlem de trens. Parlem de trens, sí. Mare meva, mare meva. Bueno, si algú es pensava que avui la cosa aniria millor, una mica millor va, perquè es veu que ha sortit algun que altre. Que digue'm a mi, una petita pregunta estúpida, com sempre, però és que, noi, la situació és tan estúpida ja que no sobrepassa qualsevol realitat mínimament coherent. Una cosa és que s'acumulin retards i que, per tant, el servei de Rodalies doncs està passant moltes dificultats, està passant molts problemes, infraestructures, inversions, no sé què, i que, per tant, els trens van com poden i a hores segurament retrasades. Vale, molt bé. Però una cosa és que això passi. L'altra cosa és que ja s'iniciï la jornada i el primer, el segon i el tercer trens ja surten amb retard. Què passa? Que s'adormen els conductors o conductores? Que ja hi ha avaries abans de que comenci tot? Quan resulta que es diu reprèn el servei de trens i que mirarem de fer-ho el millor possible i que hi hagin les mínimes incidències, home, com a mínim, si et diuen retard acumulat, ho pots arribar a entendre. Però que ja el primer tren es retardi i no surti de Cotxeres fins una hora més tard, voleu dir que no haurien de dimitir només dos? No sé, és una pregunta estúpida, oi? En una situació estúpida, perquè ja no ho qualifiquem d'això per no qualificar-ho d'una altra manera. Si no, tornem a posar la cançó del Pi de la Serra, eh? Doncs un dia més, efectivament, continuem pendents dels trens de Rodalies i mitjana distància després de que ahir fos el dilluns negre caòtic i que avui hi ha hagut una represa accidentada. Bueno, ahir va haver-hi la represa accidentada perquè ja sabeu que es veu que els ordinadors van petar, eh? Vull dir que, digue'm a mi, amb tot el que està plovent, amb tot el que està caient i amb tot el col·lapse del país, va i ahir es peta el sistema. I en principi, segons sembla, no cal alimentar cap teoria de la conspiració, simplement que és una bírria. Ja està. És una bírria. Ens estalviem els calés, home, ja està. Les úniques línies d'atenció que no presenten alteracions, perquè hi ha línies que no presenten alteracions, i això ja de per si és una notícia estil X-Files. Atenció a la notícia que acabem de confirmar. Hi han dues línies a Catalunya que no presenten alteracions. És a dir, que funcionen, en teoria, alhora. Atenció a la R2 Nord i l'R2 Sud i també la RL3. I també les línies regionals R16, R17 i RT2. Des de les 5 del matí, el servei es presta, això sí, a mig gas, però es veu que els trens han sortit a les 5 del matí, quan tocava que sortíssim. Ves que és tan difícil, això? Això sí. El servei d'aquestes línies que teòricament van bé presenta a mig termini una situació de mig gas amb retards i alguns trens cancel·lats. Però això ja és funcionar bé. Meravellós. És meravellós. És meravellós. Tota la resta de línies, evidentment, doncs, amb molts problemes, dificultats, i tampoc us entretindrem molt més, i, bueno, és igual, feu el que pugueu. Si aneu amb patinet, aneu amb patinet. Ara, dues coses importants, que, evidentment, no s'ha fet gaire propaganda, només faltaria que la gent, doncs, tingués informació, que recordem que s'ha d'agafar l'abonament, els abonaments gratuïts, però que s'han d'agafar a les màquines, que si no, si aneu amb el vostre abonament habitual, s'us cobrarà l'abonament habitual. Si és un abonament de 10 viatges o el que sigui, doncs us tatxaran el viatge. Heu d'anar als serveis de venda i allà clicar el botonet, m'imagino que és un botonet d'abonament gratuït, i a partir d'aquí tu treus l'abonament gratuït i fas servir l'abonament gratuït fins que aquest estigui vigent. En principi serà uns quants dies, no ho sé. La qüestió és que si vas amb l'abonament habitual, el sistema no te'l fa gratuït automàticament, sinó que et gastaràs un viatge. Per tant, avisa navegants, primera notícia de servei. Heu d'anar a les màquines expenedores o a la guixeta del cap d'estació, no sé com va això ja, d'informació, m'imagino, d'informació o desinformació, i demaneu l'abonament gratuït. I feu servir l'abonament gratuït mentre aquest servei sigui gratuït. I ja està. Aquesta és la informació de servei. I una altra notícia de servei respecte als trens, i així ja rematem la jugada. Hi haurà manifestació, hi ha manifestació convocada el 7 de febrer pel caos de Rodalies per les plataformes d'usuaris. Les plataformes d'usuaris de tren de Catalunya expliquen que el recorregut començarà a l'estació de França i acabarà a la plaça Sant Jaume. En principi, estic mirant aquí l'hora, a veure, dissabte 7 de febrer, tot i que es veu que és a les 5 de la tarda, es veu que hi ha partit del Barça, i no sé si les plataformes estan intentant a veure si què fan, si mantenen l'hora o l'avancen una mica, o perquè no hi hagi allò, no se solapi una cosa en l'altra i encara vingui més gent a manifestar-se, evidentment de forma absolutament justificada. Farts del caos de Rodalies de l'última setmana, les entitats que agrupen els passatgers han convocat una gran manifestació a Barcelona, apunteu, dissabte 7 de febrer a les 5 de la tarda. I, en principi, està convocada i ja està. Per tant, no hi hauran canvis. Totes les xarxes i plataformes d'usuaris de tren convoquen, doncs, aquesta mobilització. Aquest dissabte, doncs, aquest cap de setmana, diuen les plataformes que era precipitat i que, per tant, ens podrem planificar una mica millor el dissabte 7 de febrer. Apunteu, preneu nota, 7 de febrer, tots, si voleu, manifestar el vostre cabreig amb tot això a l'estació de França de Barcelona. Deixa'm mirar, que l'havia perdut, a veure si... Doncs això, dissabte 7 de febrer, a les 5 de la tarda, a l'estació de França fins a l'estació... Bé, és igual que a partir d'allà doncs anireu... Acabarà la plaça Sant Jaume. Des de l'estació de França, davant de la seu de DIF, fins a la plaça Sant Jaume, manifestació per tots aquells que vulguin protestar per el no servei de Rodalies. Més cançons, doncs, del tren. Ens quedava una pendent, que després la gent no s'enfadi.
Vols provar això de fer gran frase o no?
El tren de mitjanit de Sau.
Això, no?
Això, quan vam convocar el dilluns, crec que va ser ahir, cançons amb el tren com a protagonista.
Sovint em sento atrapat.
Ens van demanar aquesta i vam posar el tren Pinxo de Banyoles i aquestes coses.
Sola, cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on? Not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar, necessito desfer-me d'aquest pes que m'hi ve el cor.
Thank you.
signs of it. It's all warm.
Ole!
Is that champagne good?
Almenys que el tren ens porti alguna cosa bona, com és la cançó del Sau, no? Perquè tot el més de moment, noi, por los suelos, que diria aquell. Compte, compte, que quan mirem el cel no només podem mirar si hi ha la mitja lluna aquesta, o la quasi lluna, o si hi ha núvols, o si farà vent. I si ens visiten els marcianos? Perdó, els extraterrestres. Compte, compte. Ojo al dato. És que l'altre dia vaig veure una pel·lícula d'aquestes de... Sí. Com es deia? No me'n recordo. Senyales, em sembla que es deia. I mira, al final van venir els marcianos. No, no sé, no us explicaré el final, per si un cas, però vaja, poca cosa bona, eh? Quan venen els marcianos, sabeu que, escolta, sempre se'ls pinta com gent, no com éssers violents, eh? Que volen quedar-se amb lo nostre. Teniu, quedeu-vos als trens, quedeu-vos a Rodalies. Vinga, marxeu. Quedeu-vos. Doncs atenció, perquè tot això ho diem, perquè ja ha aparegut una notícia recurrent, molt recurrent, que sol ser habitual cada any. Recordo que l'any passat vam parlar també en aquest programa del tema. El titular, perquè en aquesta ocasió l'enquesta s'ha fet als Estats Units. La meitat dels estadounidens, la meitat, eh?, creu que els extraterrestres ja han visitat la Terra. Ho revela una investigació recent que continua dient que creix la desconfiança en el govern, que la por supera l'esperança, que els ovnis divideixen opinions, les enfermedats i els riscos dominen l'imaginari col·lectiu i el contacte extraterrestre és vist cada vegada més com una amenaça més que com un descobriment científic. Això, tot això, és el que revela en forma de conclusions esquematitzades l'enquesta en línia a més de 1.114 adults, realitzada entre el 4 i el 9 de novembre de 2025. Aquesta enquesta indica que el 56% creu que existeixen els extraterrestres. El 47%, per cert, creu haver visitat la Terra. O sigui, creu que han visitat la Terra. Per al 29%, l'impacte seria negatiu, i pel 55% es té por a les enfermedades. El 73% creu que el govern ocultaria proves, inclús si els ovnis tinguessin una altra explicació científica i plausible. La meitat dels estadounidens diuen que els extraterrestres, segons investigacions recents, és probable que ja hagin visitat la Terra. Aquesta informació es complementa amb un panorama més ampli. Segons l'estudi, la majoria creu en la seva existència, però el sentiment predominant davant d'una trobada no és precisament optimista, sinó de risc. L'enquesta mostra que el públic està dividit en quant a les visites recents. 42% creu que els extraterrestres han visitat la Terra. El 41% afirma que han estat aquí en els últims anys, mentre que el 41% restant afirma el contrari, que existeixen però que no han vingut encara. En segon pla, creix la idea que el govern oculta evidències i el temor a les conseqüències biològiques supera la curiositat científica. I compte que els éssers desconeguts no només són éssers amb dos ulls als cantons, verds, primets... Ves? No posen marcianos una mica entrats en quilos, veus? També es personifica amb personatges. Els aliens, en el global de la ciutadania americana, ocupen el 56%. Els percentatges, tot i no coincidir amb un 100, sinó que sumen molt més que 100, és perquè hi ha gent que s'inclina per dues opcions. Creuen que el Bigfoot, que és un personatge habitual a la fantasia dels Estats Units, sobretot, és extraterrestre. Un altre percentatge important, el 23%, creu que és el Yeti. I atenció que fins i tot està al continent americà, a l'Amèrica del Centre i del Sud, la figura del xupacabra pren avantatge. Tot i que ja sabeu que qui realment ens pot donar una visió contrastada de tot això és el nostre amic, una vegada més, per enèsima vegada, 50.000 reproduccions d'aquest document que no ens cansarem mai de compartir, Carlos Jesús.
En esta misma tierra, dentro de la tierra, hay otros mundos.
Hay otros mundos y otras personas que viven. Claro.
Ya os sabíamos eso.
La ciencia no está muy de acuerdo en eso.
Ya os sabíamos eso.
Núcleo... Entonces, que me diga a mí que son los hombres de Norteamérica.
Ahora.
¿Cómo los hombres de Norteamérica?
Ahora. ¿Quién negro de Norteamérica?
Ahora.
Pues son seres que viven bajo las capas de la Tierra.
Claro.
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Ahora.
Pero existen, en realidad existen.
Así os levanteo.
Entonces, vamos a ver, en Ganímedes, en Acuariana o Raticulí, ¿son distintos los seres que viven?
Claro, cada uno existe en un mundo, un armonioso más elevado uno que otro.
¿Y por qué esa no se
Tampoco
puede?
Se puede hacer Begoña Verónica. Ah, no. Se utiliza unas tijeras y un libro.
¿Begoña Verónica eso qué es? Perdone mi ignorancia.
Es un libro normal y corriente. Si sí. Mete unas tijeras en forma de cruz abierta.
Si mete.
El libro es la vida, según Cristo, porque todas las palabras que decimos por la boca están escritas en un libro.
¿Cualquier libro?
Cualquier libro está escrito en un abecedario, que son las palabras que un ser humano dice hablando. Pero las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar. Si juegas con las tijeras, ya sabéis, la metes dentro del libro, invoca a ese espíritu, el espíritu viene y mueve las tijeras. Pero puede cortar las ligaduras en que está amarrado el libro y clavársete las tijeras en los ojos. Tengo un amigo mío en Mataró con los ojos vaciados por esto.
¿Pero las tijeras solas?
No, las tijeras es un espíritu que lo mueve.
¿Pero se mueven desde el libro, se mueven
se
solas?
Se mueve, se abre y se cierra, así uno haga las preguntas. Entonces, como está invocando un espíritu a través de unas tijeras, las tijeras sirven para cortar, para cegar y para matar, quiere decir que la persona que hace ese juego, a la larga quedará parapléjica en una silla de ruedas.
¡Ojo!
Tengo miles de criaturas que me vienen en silla de ruedas por este juego.
No, yo se veo. Los alienígenas de Raticulín y de Ganímedes son los...
Hay otros mundos y otras personas.
Hay otros mundos.
Se sabe que la ciencia no está muy de acuerdo en eso, que bueno, se sabe que ciencia, hay un núcleo...
Entonces, que me diga a mí que son los hombres de Norteamérica.
Pues aquí, quedeu-vos. Los hombres de Norteamérica. Per això, als Estats Units, evidentment, estan convençuts de que els marcianos existeixen. Compte, que no vull enfotre-me de ningú, eh? Perquè, vist com està ara mateix el planeta... Francament, potser millor que vinguin i posen-hi una mica d'ordre. Senyores i senyors, ho deixem aquí. Amb aquestes contundents afirmacions. Demà tornem. Mateix dia, mateixa hora, mateixa emissora. Adeu!
Sortint a l'esquerra de la galàxia, d'aquí al costat hi ha un planeta de nom la Terra, que els nostres savis han estudiat. Allà la Terra sembla mentida i aquest informe ho explicarà. Encara es troben formes de vida, si es pot dir vida, allò d'allà. Són els terràquis de vàries mides, de pell metàl·lica i relluent, amb quatre potes arrodonides, de goma negra i plenes de vent. Ells de les races en diuen marques, de les famílies diuen models. I n'hi ha de rojos, i n'hi ha de grisos, i n'hi ha de liles i de blaus cels. Al davant tenen dos ulls de vidre que se'ls hi encenen per allà les set, i uns de minúsculs que els utilitzen per saludar-se picant l'ullet. D'igual manera com fem nosaltres, també els terraquis van numerats i orgullosos en unes plaques els seus noms porten il·luminat. Quan el terraqui està d'ullera, en sec s'atura i és molt normal que el del darrere el cul li esbotzi i així consumin l'acte sexual. Tenen un rígid metabolisme que els hi funciona molt malament. Inunden l'aire de pets i llumes, deixant un rastre de gas pudent. Cada set voltes cap al planeta se'ls hi desperten estranys instints.
i tots alhora surten de casa i atrapeixen tots els camins i s'amunteguen i s'escridassen i s'agradeixen amb brusquetat. I és que els barraquis...
Vila, 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 vila